Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Avui és dia de notes d'estius de la ràdios. Donarem la brasa, per tant, qui no li agradi té temps de canviar encara i tornar si vol. Hem de dir que tindrem unes vacances merescudes. RAC1, s'agafi com s'agafi, acaba la temporada com la ràdio més escoltada de Catalunya. Tant durant els mesos d'abril, maig i juny, com de tota la temporada de juny 2022 a juny 2023. Per tant, agafeu del dret i del revés i del dret, i el resultat és el mateix. 14 anys ininterromputs de lideratge, torna a augmentar l'audiència de RAC1. Ara tenim 894.000 oients cada dia, 894.000, a distància molt considerable de la segona emissora, que és Catalunya Ràdio, que en té 614.000, i de la tercera, que és la cadena SER, amb 374.000 oients diaris. El programa que esteu escoltant, el món RAC1, puja fins als 711.000 oients cada matí. 711.000 oients cada dia. El programa que el persegueix, el matí de Catalunya Ràdio, té 443.000. 443.000. I el tercer és l'Hoy por Hoy de la SER, amb 241.000. Fora del podi, Herrera en la COPE, amb 150.000 oients. Aviam, Carles Miró i Toni Lladó. No. No ho diré. No sigueu malvats, per molt que sigueu els Muppets, els dos avis dels Teleñecos. No ho penso dir. Per cert, això sí que ho penso dir. Una abraçada a Laura Rossell, perquè les cadires, quan som on som, tendeixen a moure's massa i acostumen a fer-ho d'un dia per un altre, i sovint amb més força de la que mereixeríem. Però poca gent pot saber el sacrifici físic i psicològic que significa els que treballem en aquesta hora. I tranquil·la, que no serà per cadires. L'hora que té més audiència de la Ràdio Catalunya és aquesta, la del món RAC1, 415.000 oients cada matí, de cada matí, de cada matí. És una barbaritat. 415.000 oients ens escolteu cada matí a les 8 del matí. De fet, ens hem quedat a només 2.000 oients, 2.000, de batre l'hora de ràdio més escoltada de la història a Catalunya, que van ser 417.000 fa dos anys quan sortíem de la pandèmia del coronavirus. Però 415.000 oients cada matí a les 8, aquests apunts, és una animalada. La segona marca de tota la història de la ràdio. Un exemple de les bestieses de l'audiència del món RAC1 són que a les 6 del matí, la secta de les 6, són pràcticament 100.000 oients cada matí, 97.000. De fet, RAC1 és líder 19 hores consecutives, des de les 5 de la matinada, amb la repetició del Tu diràs, fins la mitjanit. La resta de programes d'aquesta emissora, la competència amb els Oscars, torna a pujar, 194.000 oients cada migdia. El Vostè Primer amb el Marc Giró, 115.000. El RAC1 migdia, l'informatiu amb la Núria Travessa i el Xavier Recomora, 87.000 oients i líders. A la tarda, no cal dir-ho, incontestable el lideratge de la versió RAC1 amb el Toni Clapés, el senyor Marcelí, tots els Muppets, que tenen 287.000 oients cada tarda. L'Islàndia amb l'Albert Om, líder, 124.000 oients. L'Anna Ballonesta dirigint el Nou Potser a escala fins als 109.000 oients. I el Tu diràs amb l'Aleix Pariser, 114.000. Tots líders d'audiència, tots. Tots. El cap de setmana al Via Lliure, amb el Xavi Bundó, 558.000 oients els dissabtes, 452.000 diumenge. Lideratge incontestable. El Superdiumenge, amb el Xavi Puig, 226.000 oients. Líders el cap de setmana amb els esports. I la primera pedra amb la Noemí Polls, que té 16.000 oients. Resumint, emissora de referència, ràdio líder, felicitats i gràcies a tots. A la propietat del grup per refermar l'aposta per la gent que fa aquesta ràdio. Als anunciants per confiar en els programes, a la direcció, en tots els seus àmbits, per deixar-nos fer. Però sobretot, i ho dic perquè ja em porto un bon grapat d'anys en aquesta casa, els que llueixen poc en antena. Hi ha gent que tenim possessió de micròfon, que sortim a les fotos, que ens enduiem els aplaudiments, també les crítiques, hem de dir, i que a més som els que cobrem més. Nosaltres som l'enxaneta. Amb un cert pes per tirar-ho tot avall, però enxaneta. Per alçar-nos hi ha molta gent empantant, gent silenciosa en la majoria dels casos, gent que apreta botons, gent que fa trucades, gent que organitza, gent que dirigeix, gent que ens aguanta, molta gent. Gent que és la que fa aquesta ràdio la més escoltada de Catalunya. Amb aquesta gent és impossible que això no funcioni. Treballadors que se senten còmplices del mitjà, companys que senten RAC1 com la seva família, perquè no oblidem mai que això no és una feina, això és un ofici. I qui no vegi que això és un ofici té un problema. No en aquesta ràdio, sinó en aquesta feina. Però sobretot és una ràdio amb molt bona gent, molt bona gent. Amb aquests maons aixecar la casa és una diversió. Vingui qui vingui, estigui qui estigui. El primer cop que RAC1 es va posar líder, en aquesta mateixa hora, vaig dir que no ens féssim il·lusions, que una flor no fa estiu. Fa 14 anys, per tant, no em foteu ni cas. Disfrutem-ho tots, el grup Godó, els anunciants i, esclar, els oients, que ens ho han posat fàcil, perquè estem massa ben acostumats. Són unes dades per il·lusionar-nos molt. Molt vol dir molt. És molt difícil arribar on s'ha arribat, però dificilíssim. Saltar obstacles rere obstacles. Noms rere noms. Programa rere programa. És molt difícil mantenir-se aquí dalt. Per tant, la il·lusió no l'hem de perdre mai. Mai. I en el petit racó del món a RAC1 aquesta ha estat una temporada complicada. Som un equip exigent, ambiciós, però ara, ja que m'esteu escoltant, gràcies a l'equip per tot, sense aquest ambient de matí això seria insuportable. Sabeu que és llevar-se aquesta hora, això no s'aguanta de cap de les maneres. És un miracle que sobrevisquim aquest horari. Gràcies, Xavi Pérez, que ara hi serà sense ser-hi. Albert Sort, Jordi Saumell, Mònica Usart, Albert Pedrol, Anna Lárcia, Nil Sant Martí, Laia Framis, Anna Alfonso, Jordi de Planell, Marga Ortuño, Agustí Serrat, Oriol Montfort, Dani Simón, Joan Ferrer, Martí Esteban, Jordi Ramos, Jordi Nieto, Montse Girona, Ramon Bartolí, Martí Oliveres, Xavi Pardo, Núria Travessa, Marc Segués, Sergi Embudio i, evidentment, a la redacció d'informatius i a la d'esports, que ens nodreixen cada matí. Per cert, avui aquesta audiència mereix dos agraïments. El primer, el Jaume Peral, que va dirigir aquesta ràdio fins fa uns mesos i que ha de sentir-se còmplice d'aquestes grans dades. I l'altre, sense cap mena de dubte, el David Marca. El David Marca, cap del departament tècnic de RAC1, que va morir fa unes setmanes. Això també és fruit de la seva feina. Però això no s'ha acabat. La temporada de RAC1 aquest any, per raons òbvies, s'allarga fins al 23 de juliol. No fer-ho seria un error. Tots els programes, de fet, la setmana que ve, haurem de seguir la resolució del Tribunal General de la Unió Europea sobre la immunitat del president Puigdemont, que es decidirà a Luxemburg amb la mirada posada, evidentment, a Brussel·les i a Waterloo. I, evidentment, les eleccions a Espanya del 23 de juliol. No ens deixen respirar. I si ens deixen compartir aire, doncs ho compartirem amb els nostres oients. I així ho farem, que és el que ens toca. Ara bé, siguem els del matí, els del migdia, els de la tarda, els dels vespres, els de les nits, els del cap de setmana, tots ens mereixem les vacances. Hem tornat a passar la temporada amb un excel·lent. Seguim sent la ràdio líder. Tots som u. I com sempre ens agrada dir, la ràdio, sempre la ràdio, visca la ràdio, i gràcies, 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 moltes gràcies. Són les 8 i 7 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, a fer la terra, que és dimecres 28 de juny del 2023.
I avui la calor continuarà fluixant, però es mantindrà l'ambient molt xafogós. El cel estarà enterbolit per la presència del fum que ens arriba dels incendis del Canadà, i a la tarda tornaran a descarregar ruixats i tempestes fortes al nord del país, sobretot al Pirineu i Prepirineu.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, les cues per l'avaria a l'AP7 a l'altura de Sant Cugat ja arriben a 6 quilòmetres en sentit nord i afecten l'enllaç de la B23 a l'AP7 des de Molins de Rei i al Papiol.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Pedro Sánchez confirma el seu canvi d'estratègia i manté l'ofensiva mediàtica. Aquesta nit tenia cita a El Hormiguero, Antena 3, i no ha defugit en cap moment el cos a cos amb el presentador del programa, Pablo Motos. De fet, l'entrevista ha estat carregada de tensió, realment. Jo no havia vist mai El Hormiguero, sempre he comentat, és un programa que per raons d'horaris i de feina no he vist mai, vaja, l'he vist passar, però no m'he clavat mai, i he de dir que em vaig quedar molt parat de la tensió que respirava el plató entre l'un i l'altre, que se les han tingut en més d'una ocasió. S'han enganxat per la llei del només sí és sí, per la convocatòria d'eleccions en ple estiu, per les seves promeses incomplertes i, evidentment, per Catalunya. Va haver un dirigent fa molts anys del Partit Socialista que em va dir que a Pedro Sánchez no li havies de donar mai l'esquena. Avui s'ha notat. Vaig ahir, amb aquesta entrevista, perquè Pedro Sánchez ha anat al programa disposat a dir tu, ara calça't. Ha anat amb uns pantalons, amb una camisa texana, amb bambes, i amb un braçalet amb els colors de la bandera LGTBI. L'estil era informal, però el to era molt sever, perquè Pedro Sánchez sabia que el terreny no era precisament amistós. I ha optat per passar l'atac. Ha disparat contra alguns dels arguments centrals de la dreta, contra els mitjans de comunicació, precisament el programa del Pablo Motos, com el que equipara també els pactes amb Vox amb els acords amb els partits independentistes o situats a l'esquerra del PSOE. De fet, Pedro Sánchez defensava que els uns i els altres no tenen res a veure.
Yo he trabajado con Yolanda Díaz. Ese es de su compromiso democrático, de su buena labor y de su buen hacer al frente del Ministerio de Trabajo. De Abascal, pues lo que conozco son los pactos a los que está llegando con el Partido Popular. Están dejando claro qué significa para ellos derogar el sanchismo allí donde están sumando. Derogar el sanchismo significa quitar banderas LGTBI. Derogar el sanchismo significa decir que no existe la violencia de género. Derogar el sanchismo significa para ellos tirar a la basura, como han hecho, la Agenda 2030, que es una agenda consensuada por Naciones Unidas, por todas las naciones de nuestro planeta.
També ha aprofundit en les conseqüències que tenen mesures com prohibir les banderes LGTBI, tal com han fet el PP i Vox en alguns municipis com a Nàquera, al País Valencià.
Al quitar esas banderas, se está haciendo y se está diciendo a ese colectivo LGTBI que este lugar no es seguro. Porque si lo quitan es por algo. Ponerlo significa un compromiso. ¿Quitarlo qué significa?
Tot plegat en una conversa en què, com dèiem, els dards enverinats no han parat de volar ja des del primer instant. Per exemple, només començar, Pablo Motos retreia a Pedro Sánchez que des que és president del govern espanyol no li hagués concedit cap entrevista.
Bueno, me alegro de que por fin haya venido al hormiguero.
Un placer.
Y aunque solamente le faltamos nosotros y pasa palabra. ¿Qué tal la gira?
Bueno, estoy deseando sobre todo esta, este programa, esta entrevista contigo. Tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo. Y la gira,
desde hace siete años, tenía ganas.
Això, el que deia, Motos també ha furgat en les paraules de Pedro Sánchez diumenge a l'Ode Évole, a la Sexta, en què acusava alguns mitjans de comunicació de difamar-lo amb ell i el seu govern.
Dijiste, veremos programas de máxima audiencia de televisión de gente que solo se representa a sí misma pontificar e insultar sin derecho a réplica.
A réplica, efectivamente.
¿A qué programa te referías?
Mira, Pablo, yo deliberadamente, y lo he dicho en todos los medios en los que he estado, no voy a señalar a ningún medio de comunicación ni a ningún periodista.
Ya ha empezado usted la frase. Toda la noche de usted y de tú, pero bueno.
Usted, pues vamos al usted entonces. No, vale. No es cierto, Pablo, no es cierto. No voy a hacer...
Programas de máxima audiencia que hagan tertulias, está El Hormiguero y Supervivientes. Y yo en Supervivientes, que lo he repasado, nada.
Però Pablo Motos li ha recordat també que alguns socialistes també el critiquen.
Una persona puede ser perfectamente progresista,
claro,
y criticarle a usted por su gestión, como ha hecho Juan Luis Cebrián, claro, que dijo que era usted un narcisista, como ha hecho Felipe González, como ha hecho Alfonso Guerra, termino.
Sí.
O como Juan Alberto Belló dijo, peores presidentes de la democracia habían sido Aznar y usted. Y son gente progresista. No forman parte de la burbuja.
Y hay otros muchos líderes progresistas que han dicho cosas buenas también de mí. Pero eso da igual si la opinión es libre. Yo lo que digo es que hay desproporción en las tertulias.
Una altra de les acusacions que la dreta repeteix les últimes setmanes és que Pedro Sánchez ha convocat les eleccions un 23 de juliol perquè la calor i les vacances minin la participació. Però el president espanyol ho ha rebatut amb les últimes dades de vot per correu. Queden 15 dies per demanar-lo, però la xifra ja és rècord.
Las opiniones son libres, pero esta acusación es muy grave. Y es una acusación que merece ser rebatida y que merece ser contrastada, porque, insisto, la opinión no son hechos. Los hechos, hechos son. Que lo que se está viendo precisamente hasta el 13 de julio, que es cuando se puede pedir el voto por correo, por ejemplo, en fin, estamos en 1,5 millones ya de solicitantes y la participación va a ser alta.
I Motos i Sánchez també s'han enganxat per les rebaixes de les penes que ha propiciat l'entrada en vigor de la llei del només sí és sí.
Otro tema que es el feminismo, que también ha llamado muchísimo la atención. Sí. ¿Siente usted alguna responsabilidad de los más de 1,000 presos que se han beneficiado de la ley de solo sí es sí y los 115 que han salido a la calle?
Toda. Lo he dicho públicamente y lo digo también con usted. Esa responsabilidad la asumo en primera persona. He pedido disculpas, sobre todo a las víctimas de esas agresiones sexuales. Cometimos un error y lo hemos respondido y lo hemos resuelto desde el punto de vista técnico.
Lo han resuelto 6 meses después.
Bueno, teníamos también que ver, si me permite, cuál era la evolución de la doctrina de los distintos tribunales y también del Tribunal Supremo.
I, evidentment, en aquest llarg estir i arronsa no hi podia faltar Catalunya, perquè Pablo Motos ha qüestionat la derogació del delicte de sedició.
La supresión del delito de sedición, eso no hay quien lo entienda, presidente. Ha suprimido usted un delito.
No, pero,
estamos ahora más protegidos.
No he hecho. A ver, primero, para que la gente se quede tranquila. El principal error que se cometió por parte de la anterior administración es judicializar un conflicto político que se tendría que haber resuelto por vías políticas. La Constitución española nos da un botón que es el 155. Dicho esto, el hecho cierto es que grandes democracias, como pueda ser la francesa, como pueda ser la italiana, como pueda ser la alemana, no tienen el delito de sedición, que nosotros tenemos un delito de sedición de muchísimos años atrás.
Derogar un delito, li preguntava Pablo Motos. Ara bé, el president del govern espanyol també ha deixat ben clar que no permetrà cap referèndum d'autodeterminació a Catalunya.
Yo lo que digo es que durante estos cinco años no se ha celebrado ningún referéndum de autodeterminación en Cataluña. Cuando gobernaba el Partido Popular se celebraron dos. En cinco años, ninguno. Y en segundo lugar, es que el referéndum de autodeterminación, no porque lo diga yo, es que lo dice la Constitución española y todas las constituciones del mundo. Ninguna constitución reconoce el derecho de un territorio a segregarse de su país. Por tanto, ¿por qué lo va a reconocer la española? En segundo lugar, va contra el principal argumento que yo he desplegado a lo largo de estos cinco años en Cataluña y en el resto de España, y es la convivencia.
Però els arguments de Pedro Sánchez no han acabat de convèncer Pablo Motos, que fins i tot li ha avançat què farà el 23 de juliol.
Salgo para ganar las elecciones. A lo mejor
lo habrá dicho Tezano.
A lo mejor no cuento con el voto de alguno que está en esta mesa.
No lo sé. No diga eso.
¿Usted es un exvotante del Partido Socialista?
No, yo le...
Lo digo de broma, Pablo.
Yo se lo respondo en serio. Yo no voté en las dos últimas elecciones porque estaba entrevistando a candidatos. Es verdad que usted luego no vino.
El voto por correo.
No voto en conciencia. Y estas elecciones iba a votar en secreto, pero no voy a votar tampoco porque lo voy a entrevistar hoy a usted y mañana al señor Feijóo. Y no quiero entrevistar a una persona y luego votarla. No quiero, es una cosa personal.
Bueno, per cert, el candidat socialista ha confirmat que tornarà aviat a Antena 3 perquè hi tornarà el 10 de juliol, dilluns, per participar a l'únic cara a cara que ha acceptat el PP. Pedro Sánchez n'havia demanat mitja dotzena, però no se n'han sortit.
A mí me hubiera gustado tener cuatro debates, que es lo que nos pidieron los distintos medios de comunicación. Pero bueno, si hay un debate cara a cara, bienvenido sea.
Aquest matí la majoria de diaris aplaudeixen Pedro Sánchez i creuen que va superar amb nota el seu pas per aquest programa que és d'entreteniment, que es diu L'Hormiguero. Però d'altres també sostenen que li va faltar molta sintonia amb Pablo Motos. N'informa Ana Alfonso.
A El Diario.es, Íñigo Sáenz escriu que Sánchez va fer un bon tiberi ahir a Antena 3 i que es va menjar Pablo Motos, a qui va digerir amb tanta rapidesa, diu, que en arribar a casa ja tenia gana. Público aplaudeix Sánchez per tenir cintura responent totes les preguntes d'un Motos que va intentar raconar-lo, però que diu que va ser educat. A La Razón, Ainhoa Martínez publica que Sánchez va continuar amb l'estratègia de sobreexposició mediàtica i va sortir a l'atac. El Espanyol apunta que va irrompre el plató desbordant humor i Jorge Bustos, El Mundo, escriu que ahir Sánchez no va anar a divertir-se a L'Hormiguero i que la falta de sintonia amb Motos feia pensar que el programa s'estigués gravant al Donbass. A La Vanguardia, Víctor Amela escriu que el president espanyol va acabar l'entrevista sent el rei del mambo i que va estar somrient i relaxat davant d'un Pablo Motos excepcionalment seriós. I el periòdico parla de màxima tensió en una entrevista amb un ambient enrabit i afegeix que Sánchez va respondre de forma contundent les preguntes del presentador.
Qui també va veure l'entrevista és la crítica de televisió i col·laboradora del món RQ, Mònica Planes.
L'assistència de Pedro Sánchez a L'Hormiguero generava moltes expectatives per una raó. Semblava que Pablo Motos hi tenia molt a guanyar i el president del govern molt a perdre. Però la cosa va anar al revés. Pedro Sánchez va mostrar la seva millor versió, enèrgic amb la necessitat de seduir i de reivindicar-se. Va jugar bé al camp on tant rebut pitjor i on l'àrbitre va a favor del rival. Va estar ràpid d'arguments ben pensats i col·locats davant d'un senyor que no va estar a l'altura. Motos, per la seva banda, ja va començar malament triant la primera pregunta. Demanar al president del govern quant pesa ja marca un nivell. El presentador estava ressentit per les al·lusions de Sánchez a la bombolla sanchista i va intentar negar inútilment el biaix de dretes del seu programa. Estava neguitós i un punt agressiu. Va fer preguntes de cunyat tronat fins a perdre el control de l'entrevista. Fins i tot es filtrava en directe el so de l'orellera que li donava instruccions. Motos va finalitzar l'entrevista amb tranques i barranques, que en català en diríem aquí caic, allà m'aixeco, que és com va acabar ahir Pablo Motos.
Gràcies, Mònica Planes. Avui qui serà l'Hormiguero serà Alberto Núñez Feijóo. Demà tornem a escoltar la Mònica Planes per saber quina és la seva opinió també amb aquest cara a cara entre Pablo Motos i Núñez Feijóo, que ahir precisament reiterava un dels arguments que més esgrimeix contra Pedro Sánchez, la data que ha trigat per celebrar les eleccions. Però ahir el líder popular va anar més enllà i va relacionar la convocatòria electoral amb la mort d'un treballador per un cop de calor. No sé jo si és la comparació més adient possible.
Ayer falleció la primera víctima por incremento de la temperatura. Pues bien, para ello puso las elecciones en julio. Pero no a principios de julio, no. En la segunda quincena de julio. Un día donde en cuatro comunidades hay puente. Por tanto, nos lleva a votar con millones de españoles fuera de su domicilio, con 40 grados en la mayoría de las comunidades autónomas de España y con buena parte de los españoles, insisto, de vacaciones.
Feijóo feia aquestes declaracions des de València, la primera comunitat on el PP i Vox van pactar per repartir-se tant el govern com el Parlament autonòmic. Doncs bé, ahir el president popular va defensar els acords amb l'extrema dreta i va deixar molt clar que no pensa acceptar lliçons del PSOE en matèria de pactes. De fet, acusa els socialistes d'aliar-se amb els populismes més greus d'Europa, literalment. I quins són aquests populismes? Doncs Podem i els partits catalans i bascos que aposten per la independència. En canvi, ahir Núñez Feijóo no va parlar d'una de les patates que té damunt de la taula, la polèmica pel sobresou que ell mateix va confessar que li paga el seu partit. Ell cobra com a senador, però el PP li complementa el salari amb una aportació extra. Ara bé, de moment, Núñez Feijóo rebutja notificar l'import d'aquest sobresou. El president del Senat li va exigir explicacions perquè tots els senadors han de fer una declaració de béns i ingressos, però fons del PP asseguren a l'Independiente que Núñez Feijóo no té cap obligació de donar-les, almenys de manera immediata. Les mateixes fonts aclareixen que el líder popular detallarà el que cobra del partit quan es constitueixin el Congrés i el Senat després de les eleccions, és a dir, en principi, el 17 d'agost. Recuperant el fil de la polèmica pels acords del PP amb Vox, a Extremadura, Maria Guardiola confirma el seu viratge i ara malda per acostar-se a l'extrema dreta. I això, que la líder popular a Extremadura deia això de Vox ara fa només 10 dies.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
Ara, en canvi, el to és molt més conciliador.
Quiero ser candidata a esa investidura, pero lógicamente me gustaría presentarme con los apoyos de Vox. Y para eso, pues tenemos que sentarnos, tenemos que tener una reunión y lo que le he pedido es que mantengan stand-by la intención de Guillermo Fernández Vara de presentarse como candidato a una investidura que sabe perfectamente que es una investidura fallida y que no deja de ser un espectáculo dedicado a Pedro Sánchez.
Per això la candidata al PP demana a la presidenta del Parlament extremeny del PSOE que li doni uns dies de coll per negociar amb l'extrema dreta. Ara bé, segons llegim el Confidencial, Maria Guardiola pretén mantenir el veto parcial a Vox i intentarà que no hi hagi cap conseller d'aquest partit al seu govern. Un dels arguments que aquests dies ha esgrimit la líder popular Extremadura per rebutjar l'entrada de Vox a l'executiu ha estat la lona que el partit havia penjat en un edifici de Madrid. Recordareu que és aquella pancarta enorme en què s'hi veia una mà que llença la paperera, una estelada, una bandera de l'Arc de Sant Martí, la bandera comunista, el símbol feminista i el de l'Agenda 2030 de lluita contra el canvi climàtic. I deien que es veia perquè Vox ja la va retirar ahir després de l'ordre de la Junta Electoral. Ara bé, podria ser un gest provisional perquè Vox la podria tornar a penjar quan comença la campanya. I encara sobre Vox, el partit de l'extrema dreta manté la seva ofensiva contra els símbols del col·lectiu LGTBI. L'últim episodi l'hem viscut a Castella i Lleó. Allà, el president del Parlament Regional, ara és de Vox, i ha ordenat als diputats socialistes que retirin la bandera LGTBI que han penjat a les finestres dels despatxos que tenen a les Corts de Castella i Lleó. Però on hem arribat? És més, el president els ha amenaçat d'enviar agents de seguretat a despenjar la bandera si no ho fan ells pel seu compte. De moment, malgrat els advertiments, el PSOE ja ha contestat que no pensa treure la bandera de la façana. Només faltaria. Però no només l'esquerra intenta parar els peus a l'extrema dreta, ara també s'hi sumen algunes veus del món universitari. En un discurs ahir, el rector de la Universitat de Barcelona va fer una crida a evitar que l'extrema dreta assoleixi el poder després de les eleccions del 23 de juliol. Joan Guàrdia demana mobilitzar-se perquè entén que estan en perill valors universitaris com el rigor, el coneixement i la ciència. Per això demana als estudiants i als professors que plantin cara.
La defensa dels valors universitaris, ara, com sempre, es veuen amenaçats. I aquells que volen laminar d'una forma contundent i clara les bases sobre les que hem construït una realitat que ens acull a tots, ens trobarà serens, però amb l'argumentari. Nosaltres no ens podem posar de perfil. Som la Universitat de Barcelona.
Guàrdia ho va dir ahir en el seu discurs davant del claustre de la Universitat de Barcelona. Fins ara, cap altra universitat no havia estat tan contundent. 8:24, fa uns moments explicàvem que Vox manté l'ofensiva contra els símbols LGTBI, ara Castella i Lleó. Doncs bé, aquest últim incident coincideix de ple amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI que es fa avui. I ho fa amb unes dades molt preocupants que hem conegut tot just aquest matí. Les denúncies per agressions homòfobes s'han multiplicat gairebé per dos al primer trimestre del 2023. Dit d'una altra manera, les agressions contra les persones LGTBI s'han doblat. De gener a març, la policia va rebre 70 denúncies, 33 més que en el mateix període de l'any passat. Es tracta, sobretot, d'agressions verbals i d'insults, però en un de cada cinc casos estem parlant directament d'agressions físiques. I una altra dada que ens hauria de fer posar les mans al cap. La majoria d'agressors són homes joves. Benet Iñigo.
Les dades policials indiquen que la LGTBI-fòbia creix. En tres mesos ja han investigat o detingut un centenar de persones i han atès 133 víctimes, un ritme molt superior al de l'any passat. El caporal de l'Oficina de Delictes d'Odi i Discriminació, Joan Miquel Martínez, ha explicat a RAC1 que la majoria d'agressions les fa una persona sola o amb tot just dos acompanyants, no en grans grups, i la majoria són homes. Quan hi ha una dona implicada, acostuma a ser acompanyada d'un home.
La majoria d'atacs són interpretats per homes. Seria preferentment una persona jove, que pot ser major o menor d'edat. La majoria dels casos, la víctima i els autors no es coneixen i generalment les agressions es produeixen a la via pública.
Martínez subratlla la necessitat de denunciar qualsevol agressió i, de fet, creu que l'augment registrat respon a un increment de la confiança del col·lectiu amb la policia.
Allò que no es denuncia no existeix. L'escenari de proximitat entre el cos de Mossos d'Esquadra i les entitats, ens hem aconseguit construir un discurs de confiança on s'ha posat en valor la denúncia.
La policia també ha augmentat el número de xerrades de sensibilització. En els primers tres mesos de l'any n'han fet 140.
I a Catalunya aquesta Diada Internacional de l'Orgull LGTBI es dedica a les persones grans que formen part del col·lectiu. Per això ahir la tarda el govern va reunir desenes d'homes i dones de més de 60 anys al pati dels Tarongers de Palau amb el lema "L'orgull més gran". Ara bé, més que un acte de celebració, la trobada es va convertir en un crit d'alerta davant del risc que l'ascens de l'extrema dreta suposa per aquest col·lectiu. Els participants pronostiquen un retrocés important en drets socials si els ultres continuen ocupant llocs de poder, especialment després del que hem vist al País Valencià i les Illes Balears. Els assistents també van explicar les seves experiències com a lesbianes, gais, trans o bisexuals. Va ser una trobada molt emotiva, on els testimonis van recordar les complexitats que van haver de superar per aconseguir determinats drets que l'administració els negava per la seva condició sexual i van apel·lar a la necessitat de traslladar la seva memòria als més joves.
Vam fer el que creiem que havíem de fer. Ens va costar, però estic molt satisfet i orgullós de poder veure com ha anat augmentant tot.
Fa 40 anys vaig tenir la gran sort d'enamorar-me de la meva dona.
Aquí nosaltres tots formem un grup que té memòria, però aquesta memòria està quedant amb nosaltres i hem de fer que arribi a aquesta gent que no sap com van ser allò.
I la consellera el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va destacar la importància de fer visibles les persones LGTBI de més de 60 anys.
Crec que és molt important la idea de visibilització. Probablement el col·lectiu de gent gran és, paradoxalment, un dels col·lectius més nombrosos, però també és veritat que de la conversa pública, dels grans debats, moltes vegades està com invisibilitzat.
I la consellera Tània Verge va demanar eliminar els prejudicis.
Sovint la representació de les persones LGTBI obeeix a una determinada edat, a uns determinats cossos, i el que demostrem avui aquí és que les persones LGTBI, els col·lectius LGTBI, són tan amplis, tan diversos com el conjunt de la societat.
De fet, tot i els avenços, els personatges LGTBI encara són representants amb estereotips a les sèries i pel·lícules de ficció espanyola. És una de les conclusions de l'últim estudi de l'Observatori de la Diversitat en els mitjans audiovisuals, que ha analitzat més d'un centenar de pel·lícules i una seixantena de sèries estrenades l'any passat, a més denunciant que de tots els personatges analitzats, només un 10% són LGTBI. Informa Anna Salvador.
Tot i això, des de l'Observatori celebren que la majoria d'aquests siguin personatges principals o protagonistes amb trames propis. Diuen, això sí, que molts encara són estereotipats. Ho ha explicat a RAC1 el director de la investigació, Emilio Papamija.
El 70% de tots estos personajes sí que tienen trama propia, lo cual es indicio de que hay un interés por explorar más profundidad de estas historias. Sin embargo, todavía caemos en ciertos estereotipos. Entre los personajes gays, por ejemplo, que son quienes más presencia tienen, todavía siguen muy involucrados con el sexo, muy relacionados con las drogas.
Una altra de les conclusions destacades de l'estudi és que pràcticament tots els personatges transsexuals estan interpretats també per actors i actrius transsexuals. Aquesta és una de les grans demandes del col·lectiu.
Pràcticament 8:45 del matí, l'entrada de l'extrema dreta en governs com el del País Valencià va marcar ahir el ple monogràfic d'educació que es feia al Parlament. El govern i part de l'oposició es conjuren per mirar de crear un nou acord polític que garanteixi la defensa del català a les aules. El president aragonès demanava consens entre les forces que defensen la immersió. De fet, una de les propostes principals de resolució que podria sortir d'aquest ple és un pacte nacional en defensa de l'escola catalana que proposen Esquerra i Junts, diuen, davant els atacs sistemàtics de l'Estat. Informa Eudald Martínez.
Els partits independentistes temen que un futur govern entre PP i Vox a la Moncloa porti a Catalunya les mesures per limitar el pes del català a les aules. Mesures que, recorden, ja s'estan impulsant al País Valencià i a les Illes Balears. És per això que tant la consellera d'Educació, Anna Simó, com el diputat de Junts, Francesc Ten, demanaven un nou acord polític.
Qualsevol atac a la llengua catalana és un atac que repercuteix en tot el territori on es parla. Ens assenyalen i ens avisen que Catalunya serà la pròxima. I tenim molt en joc.
Fem denominador comú, perquè ni aquí el català és de facto oficial, si no podem garantir-ne des de l'escola i amb la immersió i com un tot el coneixement i l'ús.
En canvi, PP, Vox i Ciutadans asseguren que qui ha de canviar la seva política lingüística és el govern. Ho deien Anna Grau de Ciutadans i la popular Lorena Roldán.
Que aquí quan alguns s'esgarrifen estan recollint el que sembren, perquè per reculada de drets lingüístics la que fa anys i panys que vivim aquí.
La immersió no és un model d'èxit, per mucho que lo repitan.
PSC i Comuns van preferir defugir el debat lingüístic, sí que s'hi hauran de mullar, però demà dijous, quan es votin les propostes de resolució.
Més enllà del català al ple, d'ahir el Parlament va acabar sense grans anuncis per part de la nova consellera Anna Simó, que es va dedicar a repassar l'obra del seu predecessor, Josep González Cambray, i va treure pit de la contractació de 1.500 professionals més al sector de cara al curs que ve. Eudald.
Una mesura aprovada ahir pel govern i que inclou la incorporació de prop de 700 docents de formació professional, 400 reforços per l'escola inclusiva o una desena d'inspectors. I va explicar que treballen amb el Departament de Salut per incorporar psicòlegs als centres per atendre el malestar emocional de l'alumnat. Més enllà d'això, Simó va assegurar que vol recuperar el diàleg amb sindicats.
Ja tinc agendada la visita a les seus de tots els sindicats d'ensenyament de major a menor representació. Perquè un dels reptes prioritaris que tenim al Departament d'Educació en aquests moments és refer la confiança amb els representants dels professionals de l'educació, amb qui vull obrir vies de diàleg sincer, ja que vull demanar també corresponsabilitat.
Per la seva banda, l'oposició va reclamar a la nova consellera solucions per corregir la davallada dels resultats acadèmics o en la comprensió lectora i també més recursos per combatre la segregació escolar.
Ara parlo per una generació, per dues o per tres, però d'una edat estupenda, que dirien les tresines. Perquè avui tots els diaris porten en portada la mort de Carmen Sevilla.
Yo soy Carmela de España, cigarrera de Sevilla.
Diumenge la van ingressar d'urgència en un hospital de Madrid i va morir ahir. Tenia 92 anys, en feia gairebé 15 que patia Alzheimer. Nascuda a Sevilla, va ser actriu, cantant, ballarina i presentadora de televisió. María del Carmen García Galisteo va publicar 16 discos i es va convertir en una estrella del cinema espanyol als anys 50 i 60. Va aparèixer a més de 70 pel·lícules, com per exemple a la pel·lícula La Venganza, l'any 1958, dirigida per Juan Antonio Bardem, que va estar nominada a la primera pel·lícula espanyola nominada als Oscar.
Veo cosas, me acuerdo del miedo, y el hambre y la pena. Dios veo.
També va sortir l'any 62 El balcón de la luna, que va fer al costat de Lola Flores i de Paquito Rico, que és una pel·lícula plena de números musicals.
Es una servidora de l'Arganzuela y doy sopas con onda.
10 anys després va fer d'Octàvia a Marc Antoni Cleopatra. Atenció amb qui? El càsting l'encapçalava fent de Marc Antoni Charlton Heston, que a més era el director de la pel·lícula.
Durante ese tiempo me inclino ante los dioses para pedirles por ti.
Querida Octavia, no quiero que supongas...
I també va tenir un paper a No es bueno que el hombre esté solo, una de les pel·lícules més vistes de la història del cinema espanyol, amb José Luis López Vázquez.
¿No te parece extraño esa casa? Es raro de verdad, sino porque tiene siempre la casa tan cerrada.
Però hi ha una abans i després als anys 90, perquè ella va marcar una època a la televisió. Va anar a Antena 3, a Canal Sur, a Canal 9, a Televisió Espanyola i a Telecinco. Allà va triomfar amb el Telecupón. Mai a la història de la 11 es podria imaginar que un sorteig tindria tanta audiència.
Buenas noches. Antes que nada, estoy encantada y feliz y emocionada de presentar este precioso programa. Y quiero agradecer a Telecinco y a Valerio Lázaro de haberme dado esta oportunidad de entrar en vuestras casas.
Però és que, home, tot això ho hem de passar? Tots aquests, tot això, aquests errors els hem d'escoltar? El que va passar al Telecupón amb la Carmen Sevilla? Bueno, va, d'aquí uns moments, va, ho escoltarem. D'aquí uns moments, vinga, va, 8:34.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Camins Naturals d'Espanya. Tria el teu camí. Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Gobierno d'Espanya.
El meu orgull més gran és haver educat el meu fill en la tolerància i veure com els més joves continuen una lluita que vam començar fa molt de temps.
El meu orgull més gran és l'exemple que he rebut del meu avi.
Aquest 28J celebrem l'orgull de totes les persones que ens han guiat fins aquí. Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+. L'orgull més gran. L'orgull que ens fa créixer. Generalitat de Catalunya.
Acabes batxillerat o un cicle formatiu de grau superior? Vols estudiar a la facultat on s'ofereixen els millors graus en educació social i treball social segons els rànquings universitaris? T'esperem dijous 29 de juny a les 6 de la tarda a la sessió informativa de la facultat Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. Inscriu-t'hi a pereterres.url.edu. Canvia el món, el futur et pertany.
Cases inaugura el Sales Festival.
Com? Què és això?
Les rebaixes! Arriben les millors rebaixes de sabates de la història de cases. Descomptes increïbles i per tota la família. Ei, que fan 100 anys i ho celebren amb unes rebaixes tremendes. Aprofita-ho.
A botigues i a casesclub.com.
Les rebaixes que fan història. Cases. The Showtown.
Sabies que a UIC Barcelona els profes em coneixen pel meu nom? I que gaudim de convenis amb universitats de molts llocs del món i fem pràctiques a les millors empreses? A UIC Barcelona viuràs una experiència universitària única. Encara hi ets a temps, aprofita les últimes places. Informa-te'n a UIC.cat. UIC Barcelona, driving values forward.
Fins al 15 de juliol aprofita el 2+2 de Mercedes-Benz, certified en els models classe A i B. A Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona et donem 2 anys de garantia i 2 anys de manteniment gratis en els nostres vehicles premium d'ocasió classe A i B, finançant-los amb Mercedes-Benz Financial Services. Aprofita el 2+2 i troba el teu Mercedes-Benz certified classe A i B a mercedesocasion.com.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el
ja hi ha la venda d'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'1 milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Són les 8:38 minuts. Ara sí que anem a coses que va passar amb el Telecupón. La va popularitzar, en certa manera, a Carmen Sevilla, l'Alfons Arús. Que l'Arús con leche recuperava les pífies l'endemà de la Carmen Sevilla al Telecupón. Jo crec que els guionistes... Era un gran debat que feia l'Arús, també, si era... Si els guionistes directament el que feien era fer-la equivocar. Es va convertir pràcticament en un gènere. Per exemple, el dia que va aparèixer en sabatilles... Li va agafar un atac de riure amb ella i el que era el copresentador, que era Agustín Bravo.
Bueno, ahora vamos con Hugo, por favor.
Estoy escribiendo aquí, Carmen. Estoy aquí. Porque
De todos modos, mira, hija mía. O sea, buenas tardes, amigos, perdón.
Bueno.
Sin esto que no te has puesto, vamos, que estás igual de guapa y que no hay ningún problema. Además, son de las caras, Carmen.
No.
No son de las de bajar a comprar el mueble,
¿no? No, es que no me duelen los pies, no me duelen. Pero esto tiene arreglo. Mira.
Estoy mirándome yo a ver si se me ha olvidado algo, ¿me entiendes?
També el dia que la va trucar en directe un admirador.
Enhorabuena por la calle que acabas de dedicarte.
Hombre, ay, bueno, eres
felicidades.
Eres pescador, ¿verdad?
Admirador tuyo de siempre.
Pescador, bien entendido.
No era pescador, era admirador. O una altra cosa que li passava sovint era que s'equivocava amb el guió o directament se n'oblidava.
Yo te voy a decir, mira, ¿qué quiere que yo que yo te diga? Que tú también. Pues mira, ¿sabes una cosa? Que no me acuerdo. De allí para acá. Repítemelo tú.
Més enllà del telecupón, els joves la recordaran perquè va substituir José Manuel Parada a Cine de Barrio, Televisió Espanyola.
Pues, querida Carmen, yo que tengo hoy a los Reyes Magos aquí, en Cine de Barrio, le voy a pedir...
Que este es el año que viene aquí conmigo.
A los Reyes Magos le voy a pedir para ti, que te dé salud para durante muchos años.
La seva última aparició pública va ser precisament al Cine de Barrio el 2011. Des d'aleshores no se l'havia vist més. Els últims anys els havia viscut en una residència al poble d'Aravaca, a Madrid. A veure com la recorden avui els diaris. Marc Segués.
A Madrid, El País la descriu com una estrella per diverses generacions que va brillar en la cançó, el cinema i la televisió durant dècades. El Mundo diu que Sevilla va ser, juntament amb Sara Montiel, la primera gran estrella moderna i internacional del cinema espanyol. L'ABC la defineix com una estrella multitasca precursora d'una transversalitat escènica que la va dur del folklore autàrquic al iei de l'obertura i de la virginitat certificada al pit i cuixa. I a Catalunya La Vanguardia la recorda com la bona i vella estrella que continuarà vivint a la memòria dels espectadors per la seva candidesa i encant. A El Periódico, Quim Cases apunta que se la recordarà per la trajectòria cinematogràfica, per l'avís musical i pels anuncis i aparicions televisives amb aquells lapsus que amb tanta gràcia sabia rendibilitzar. I l'Ara parla de la folklòrica que va fer carrera a la televisió i afirma que va ser una de les figures més populars de Telecinco, on va fer conegudes les ovelletes de la sort.
I sobre la figura de Carmen Sevilla, escoltem el comentari que posa el col·laborador del Món RQ, sotsdirector de Mundo Deportivo i gran aficionat al cinema espanyol, Fernando Polo.
Carmen Sevilla ha mort afectada per l'oblit de l'Alzheimer, però a ella ningú l'oblidarà perquè la seva senzillesa la va convertir en un personatge molt popular. Va ser la Carmen d'Espanya del cinema en blanc i negre del franquisme. També l'erràtica presentadora del Telecupón i la que parlava de les seves ovelletes a Cine de Barrio, perquè es va casar amb un senyor ramader. Però també cal recordar que va ser l'actriu que va fer de Maria Magdalena al clàssic de Hollywood Rei de Reyes i la que va rodar amb Charlton Heston, Marco Antonio i Cleopatra. A més, va treballar amb el director comunista Juan Antonio Bardem a La Venganza, la primera pel·lícula espanyola nominada als Oscars. I tot i que no es va lliurar d'alguna incursió al cinema del Destape amb López Vázquez i Pepe Sacristán babejant per ella, també va rodar amb directors de pel·lícules dures com Gonzalo Suárez i Eloy de la Iglesia. Per tant, Carmen Sevilla no només va viure de la seva bellesa i de la seva ingenuïtat. També va arriscar i és bo recordar-ho.
8:43 minuts i atenció a la notícia que us pot avançar aquesta hora a RAC1. El govern modificarà el protocol d'actuació amb els menors inimputables que hagin comès agressions sexuals. La Direcció General d'Atenció a la Infància, la DGAIA, explica que l'objectiu és adaptar-lo al context actual perquè ha constatat un augment d'aquests casos els últims anys. Però a ningú se li escapa que fa aquest pas després del repunt d'agressions sexuals que s'han detectat els últims mesos a Badalona. Sí, com sigui, la modificació del protocol està previst que s'aprovi la setmana vinent a la reunió del Consell Executiu. També s'accelerarà l'obertura d'una dotzena de centres Barnahus a tot el país. Són aquests espais pensats per atendre víctimes menors i acompanyar-les en tot el procés. A banda, també es donarà a llum verda la creació d'un grup d'experts que assessoraran el govern sobre com abordar la violència sexual a la infància i l'adolescència. Recordem que només l'any passat la DGAIA va obrir un centenar d'expedients a menors de 14 anys per delictes sexuals. Laia Colomer.
Sí, el Departament de Drets Socials tira endavant tot un paquet de mesures d'aplicació immediata per mirar d'abordar les agressions sexuals comeses per menors d'edat. Per això actualitzaran el programa Educant amb Responsabilitat, que estableix com s'ha de treballar amb els menors de 14 anys amb comportaments que, si fossin majors, es considerarien delictes penals, com les violacions. El document actual té més de 10 anys i fonts de la DGAIA defensen a RAC1 una posada al dia, perquè la situació ara és ben diferent. Per exemple, expliquen que si fa una dècada potser hi havia una violació grupal un cop l'any, ara ja en són més. Està previst que la revisió del programa s'aprovi la setmana que ve. El govern també engegarà la maquinària perquè abans d'acabar l'any s'obrin els 12 centres Barnahus previstos. Per això aprovarà la creació en el termini d'un mes de les comissions interdepartamentals de cada centre. Són espais d'atenció a les víctimes menors d'edat. I per últim també encarregarà a un grup d'experts un informe sobre la situació actual de la violència sexual en menors i un altre document amb propostes per abordar-la.
A banda de tots aquests canvis que ara explicava la Laia, el Departament d'Educació continua treballant per incorporar l'educació sexual al currículum d'escoles i instituts perquè, segons els Mossos, 4 de cada 10 víctimes d'agressions i una vuitena part dels agressors són menors. La directora general de l'alumnat, Ana Chillida, admetia que cal treballar conceptes com el consentiment des de l'etapa infantil, però la ginecòloga i sexòloga Raquel Tulleuda considera que el govern fa curt. Totes dues en parlaven ahir aquí al Món RAC1.
Hem de ser capaços de donar-los ja a tots els docents eines perquè puguin treballar des de la seva parcel·la, des de la parcel·la de tutor o tutora, des de la parcel·la de matemàtiques, des de la parcel·la d'un profe de reforç, l'educació sexual i aspectes tan bàsics com el propi respecte del propi cos.
Això, qui ho executa i amb quins calés? De la mateixa manera que tots sabem sumar, però la classe de mates la dona un, hi ha d'haver una assignatura reglada i curricular que sigui educació sexual.
En tot cas, a banda de tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Elisenda Roca.
Sembla ser que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència modificarà el protocol d'actuació amb els menors inimputables que hagin comès agressions sexuals. El document actual té més de 10 anys. Més de 10 anys! Ara parlen de crear una comissió d'experts per tal que els assessorin i des d'Educació diuen que continuen treballant per incorporar l'educació sexual al currículum d'escoles i instituts. Som al 2023 i sembla que siguem a la dècada dels 90 del segle passat. Fa més de 10 anys que l'absentisme escolar s'arrossega a barris molt concrets de diferents ciutats del país i no s'ha fet res. Fa més de 10 anys que s'hauria d'haver creat aquesta futura comissió per escoltar de primera mà els i les mestres d'aquesta canalla i mirar de solucionar un problema que és greu i ben antic. Fa més de 10 anys que escoles i instituts, en estreta col·laboració amb les famílies, haurien de poder parlar amb els i les alumnes d'educació sexual. És més, tenir especialistes en aquest tema. Però sembla que fins que no han transcendit aquests darrers casos gravíssims de violació en grup, ningú ha volgut enfrontar-se de cara a la terrible realitat. Ningú ha volgut sacsejar el vesper. Cal actuar amb urgència.
Tres quarts toques de nou. A Barcelona encara s'arrossega la ressaca de les eleccions del 28 de maig. Ara de Colau deixa la porta oberta a marxar de l'Ajuntament de Barcelona, fins i tot si s'acaba formant el govern municipal d'Esquerres que ella reclama des de l'endemà de les eleccions. Aquesta nit, en una entrevista a la SER, l'exalcaldessa ha tornat a defensar que els comuns entrin al govern de Collboni, però només si també ho fa Esquerra. I quan li pregunten si ella també s'incorporaria al govern municipal, ha respost que no ho tenia clar.
Para mí ahora lo importante es defender el contenido, o sea, yo he tenido el orgullo y el honor de ser la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Barcelona y he sido alcaldesa 8 años. Por lo tanto, digamos que he tenido suficiente cargo, digamos.
Pero vamos, que usted como tal no entraría.
Eso lo debatiría después con la organización, veríamos si realmente se ve necesario, más útil, menos útil, pero mi papel debe ser una cuestión secundaria.
L'altra institució que pensa directament dels resultats de les eleccions municipals i que encara està a l'aire és la Diputació de Barcelona. Els grans partits encara negocien i a les últimes hores hi ha hagut uns moviments inesperats. El PSC, que és la força amb més diputats, busca el suport de 2 membres de Junts per Catalunya per intentar fer-se altre cop amb la presidència de la Diputació. Aquests diputats de Junts no estan d'acord amb la decisió del partit de partir peres amb el PSC arran de la maniobra de Collboni per desplaçar Xavier Trias de l'alcaldia. Per això els de Jordi Turull i Laura Borràs han anunciat que no pensen reeditar el pacte amb els socialistes que els havia permès compartir el govern de la Diputació els últims 4 anys. Ho explicava el portaveu de Junts, Josep Rius.
Hi ha diverses majories possibles. També ha constatat que la Diputació no és de ningú, tampoc del PSC. I en aquest sentit, Junts per Catalunya aposta per vertebrar amb altres forces polítiques una alternativa al PSC per governar la Diputació de Barcelona. I obrirem converses amb tots els grups polítics per fer-ho possible.
Davant d'aquest anunci, el PSC ha mogut peces, ja té avançada la negociació amb els comuns, però no sumen prou i ara damunt la taula hi té diverses opcions, entre les quals la d'incorporar a l'acord els 2 diputats de Junts dissidents. Informa Adrià Santasusagna.
El PSC fa temps que diu que vol reeditar el pacte amb Junts per Catalunya a la Diputació, que els ha anat bé fins ara, però també fa temps que sospitaven que Junts no voldria fer-ho, sobretot després del que va passar a l'Ajuntament de Barcelona. Per això, els socialistes ja estan maquinant un pacte alternatiu que passarà sí o sí pel suport dels comuns. Aquest acord ja està bastant avançat, però necessitaran més suports. A partir d'aquí totes les vies estan obertes. Una és la dels discos de Junts, són associats al partit, però que tenen la seva plataforma pròpia i que voldrien reeditar el pacte a la Diputació amb el PSC. Parlem de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, de Junts per Igualada, i el de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, d'Impulsem Penedès. Si els dos fossin a la Diputació, podrien aconseguir projectes i mesures pels seus municipis. Aquesta és una via, però n'hi ha una altra que també està damunt la taula i que té moltes opcions. És la de repetir l'operació de l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, que PSC i Comuns fessin govern i que el PP des de fora els donés suport només per la investidura. Els partits tenen temps fins a finals de la setmana que ve per posar-se d'acord.
En cas que l'estratègia del PSC arribi a bon port i el partit aconsegueixi el control de la Diputació de Barcelona, la més ben situada per convertir-se la nova presidenta de la institució és Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat. La Vanguardia és qui ho avança avui i recorda que és una dona de la màxima confiança de Salvador Illa. Moret substituiria l'actual presidenta de la Diputació, Núria Marín, que, segons la Vanguardia, dona suport a la seva elecció. En paral·lel, l'Esquerra vol aprofitar la trencadissa entre Junts i el PSC per intentar negociar un acord alternatiu. La republicana Teresa Jordà diu que faran el que calgui per segellar un pacte.
Nosaltres estem encantats i estem esperant, no sé si amb els braços oberts o no, però estem esperant encantats per parlar, perquè qualsevol possibilitat que qualsevol institució d'aquest país, i una de tan important com la Diputació de Barcelona, pugui ser presidida, i òbviament els republicans d'esquerres hi puguem ser, els republicans d'esquerres independentistes també formant part d'aquest govern, encantats.
Per cert, parlant de pactes que pengen de les eleccions municipals, l'alcaldessa Santa Coloma de Gramenet, la socialista Núria Parlon, ha pactat amb Ciutadans fer-lo entrar al govern municipal. Això tot i que ja tenia majoria absoluta en 17 de 27 regidors. I encara una altra conseqüència de les eleccions del 28 de maig. La nova comarca del Lluçanès perd un dels pobles que l'integren, Sant Feliu Sasserra. Aquest municipi ha anunciat que abandona la comarca perquè era una de les promeses del PDeCAT que va guanyar les eleccions al poble. Ara el nou govern municipal vol complir amb aquest compromís i demà organitzarà un ple extraordinari per sortir del Lluçanès i tornar a la comarca del Bages. Sílvia Solanes.
Sant Feliu Sasserra, com la resta de municipis de la comarca natural del Lluçanès, van votar en referèndum el 2015 si entraria o no, i va sortir que no, com Santa Maria de Merlès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi i Sant Agustí de Lluçanès. Aquests quatre últims van decidir fer cas al resultat i no formar-ne part, però Sant Feliu sí que hi va entrar. I aquest va ser tema de campanya electoral. Hi va haver canvi de color, el PDeCAT va guanyar Esquerra i complirà el seu programa, que passa per mantenir la voluntat popular i abandonar la comarca. Ho explica RAC1 la número 2 de la candidatura, Anna Llebre.
Evidentment valorarem quins serveis pot aportar la comarca, però la decisió està presa en ferm. Si la decisió va ser no volem comarca de Lluçanès, va ser una decisió del poble de Sant Feliu i nosaltres respectem aquesta opinió. El que no podem és anar fent votacions fins que surti el resultat que ens agradi.
Ara observaran sempre des de fora si a Lluçanès els hi aportaria avantatges. Només en un suposat cas que ho vegin molt clar, ho tornarien a posar a votació, però només és un potser. Amb aquesta sortida, Lluçanès es quedaran 8 municipis, tots procedents d'Osona.
8 minuts i les 9 sobre la revolta fallida a Rússia. Les últimes hores han sabut que el líder del grup de mercenaris Wagner, recordem que és Yevgeny Prigozhin, com hem de dir, Prigozhin, hauria arribat a Bielorússia. El president del país confirma que el cap d'aquest grup paramilitar és dins el seu territori i que viurà exiliat mentre estigui acusat de rebel·lió. Mentrestant, Vladimir Putin s'ha dirigit a les tropes i els ha agraït que hagin evitat una guerra civil.
Vau defensar l'ordre constitucional, la vida, la seguretat i la llibertat dels nostres ciutadans. Vau salvar la nostra pàtria dels trastorns. Realment vau aturar una guerra civil. En una situació difícil vau actuar amb claredat i harmonia. A través del que ha passat heu demostrat la vostra lleialtat al poble de Rússia i al jurament militar.
El Kremlin també ha anunciat que a partir d'ara la guàrdia personal de Putin tindrà tancs blindats, a banda d'admès per primera vegada el cost de finançar el grup Wagner. Són gairebé 1.000 milions d'euros en només un any. Des del maig passat ho ha reconegut el mateix Putin en una reunió amb militars. Un parell de punts més d'internacional, perquè el Brasil, el jutge que porta la investigació sobre l'intent d'alçament arran de la victòria de Lula da Silva, ha votat a favor d'inhabilitat durant 8 anys políticament Jair Bolsonaro. Considera que l'expresident del Brasil és culpable d'abús de poder i de discursos violents i mentides. I l'altra notícia és que a França han detingut almenys 13 persones a les protestes per la mort d'un adolescent a mans de la policia. El jove de només 17 anys va rebre un tret mortal ahir en un control en una carretera propera a la ciutat de Nanterre, a la perifèria de París. Vídeos difosos a les xarxes mostren el cotxe del noi aturant-se al control, on hi havia dos agents, i com un dels policies dispara contra el conductor quan accelera per suposadament intentar fugir. El noi no va intentar atropellar els policies en cap cas, tal com defensaven les autoritats. La fiscalia de Nanterre ha obert una investigació urgent i la gent que va disparar està sota custòdia per presumpte homicidi dolós. 54 minuts i d'aquí un minut i mig... Aviam, baixa la música un minut, Oriol Montfort. D'aquí un minut i mig... Ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra.
Ai, Antonio, com han canviat les coses per aquí? Són lliures d'estar amb qui vulguin i de ser com són, sense patir del que diran. Ai, germà, que feliç haguessis estat amb el teu Vicente en aquesta Espanya. I saps el millor? Que això tot just acaba de començar. Spain is orgullosament diferent. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Espera, ja vinc, eh? Un segonet que... Uf, que bo que és això.
Quan una cosa és bona, es nota. Com el nostre sandvitx de nata XXL premiat pel seu gust per 1,99. T'estalvies un 15%. Lidl, marca la diferència.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar.
Hola, sóc Joan Tomàs i aquest és el meu primer anunci, però fa 33 anys que sóc òptic optometrista a Òptica 2000. Juntament amb més de 500 òptics ens esforcem cada dia per ser el teu referent en salut visual. Per això hem estat triats Òptica de l'any. I ara, perquè ens coneguis, em porta't dues ulleres al preu d'unes. Òptica 2000 El Corte Inglés. Els teus ulls ho mereixen.
L'heroi més gran de la història.
Demostra qui és l'Indiana Jones!
En una última aventura plena d'acció i emoció.
Però això és el que he buscat tota la vida.
Disfruta d'Indiana Jones i el Dial del Destí. Dimecres 28 de juny, només al cinema.
Descobreix la Catalunya del 1871-72 a través de la càmera del fotògraf francès Gilles Zénon.
Una mirada inèdita i vibrant d'un període essencial de la nostra història. Aprofita aquesta oportunitat única per connectar amb el passat i explora les imatges que en revelen el llegat de la Catalunya del segle XIX.
La Catalunya de Gilles Zénon. Del 8 de juny al 3 de setembre al centre KBR Fundació Mafre. A tocar de la Torre Mafre.
4 minuts i les 9. Avui arriba als cinemes una de les estrenes més esperades de l'any, sens dubte. La cinquena i última entrega, presumptament última entrega, d'Indiana Jones. Indiana Jones i el Dial del Destí. I a més, la podreu escoltar en català.
Per què vols buscar el que va fer parar boig el teu pare?
No us mogueu.
Hem de sortir d'aquí.
L'arqueòleg més famós del cinema s'acomiada de la gran pantalla amb una aventura dedicada als fans. Els fans de la saga, una història que combina acció, picades d'ullet al passat i la recerca, en aquest cas, d'un artefacte d'Arquímedes que, segons diuen, permet viatjar en el temps. Maria Cusó.
43 anys després de la seva primera aventura, Indiana Jones diu adéu als seus seguidors. Ho fa amb una pel·lícula que vol retre homenatge a la trilogia inicial dirigida per Steven Spielberg i que, malgrat no tenir la màgia d'aquelles, és un comiat ben digne per un personatge de llegenda. James Mangold dirigeix aquest últim capítol de la història de Jones, on trobem un professor octogenari amb ganes de retirar-se, però que manté l'espurna idealista que el caracteritza. Harrison Ford, que encarna per última vegada el personatge que l'ha fet immortal, confessava durant l'estrena mundial a Cannes que aquest era el comiat que havia somiat per l'indi.
Volia veure una bona pel·lícula. Volia veure un bon final de les cinc pel·lis. Veure aquest home que depenia tant de la seva joventut i vigorositat, veure com li afectava el pes dels anys. I volia veure com creava una relació, no un flirteig propi de pel·lícula, sinó una relació més profunda amb algun altre personatge.
Phoebe Waller-Bridge i Mads Mikkelsen comparteixen cartell amb Ford en aquest comiat on marxa el personatge, però es queda el mite.
Qui ja l'ha vist és el crític de cinema del món RQ, Toni Vall.
Amb Indiana Jones no s'hi juga. Poques bromes amb algú que està tan incrustat al subconscient, la memòria i l'imaginari de tants milions de persones. Steven Spielberg ho sap i potser conscient que amb la quarta entrega la va espifiar una mica, ha confiat en James Mangold per dur a bon port aquesta aventura amb perfums de final, de conclusió, de fins aquí hem arribat i esperem que hagueu gaudit del viatge. És aquest un film empaltat de melancolia, una història sobre el pas del temps a la carn i l'ànima de l'heroi que Harrison Ford defensa als 80 anys amb una serenitat i un calat impecables. Té un tram central un pèl absurd, amb un Antonio Banderas que podria no ser-hi i no passaria res, però en canvi una arrencada i una conclusió brillants. La mitja hora final és una delícia, com també ho és la gran Phoebe Waller-Bridge, una heroïna d'abans que et deixa enamorat. Els nazis, els amics de sempre, l'envelliment, la solitud, l'aventura, la història, el cinema, pur cinema.
Un minut i les nou, els contractes de lloguer que s'acabin a partir de dissabte ja no tindran pròrroga i, per tant, en podran canviar les condicions. L'única excepció és per les famílies vulnerables. Aquesta és una de les poques mesures que no s'allargaran del decret anticrisi del govern d'Espanya aprovat pel Consell de Ministres. La resta sí, des de la rebaixa de l'IVA, els productes d'alimentació bàsics, la bonificació pel gasoil o el transport públic. El govern espanyol defensa ara que ja no té sentit prorrogar contractes perquè era una mesura excepcional per la pandèmia del coronavirus que es va mantenir quan va esclatar la guerra de Rússia contra Ucraïna. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si els contractes s'han anat prorrogant durant 3 anys, el govern espanyol opta ara per desestimar-ne la pròrroga perquè ja hi ha una nova llei de l'habitatge que topa els lloguers al 2% fins a finals d'any. Així ho justifica Nadia Calviño, tot i l'enfadada de Podem.
Tenemos que ser conscientes de que ya ha entrado en vigor la ley de vivienda que establece y que junto con los reales decretos ley que ya...